Especial un any de pandèmia.
Només en tenim 12 pacients, en aquesta unitat. Covid és una bona notícia.
De fet, una notícia que segurament és conseqüència de la vacunació, no? Conseqüència de l'efecte que té aquesta vacunació en les persones grans, no? Daniel López Codina?
Efectivament, de fet, és de les millors notícies que estem vivint. La disminució de casos greus, de morts, especialment en gent de residències, però ara ja també en gent de fora de les residències, és un fet, és una constatació, i ens demostra que la vacunació és el camí que hem de seguir i el camí que ens pot obrir portes a una nova normalitat.
La situació que repassàvem ara a Sabadell s'assembla a la situació que hi ha a Catalunya, és a dir, aquesta situació d'estabilitat i aquesta frase amb la que començàvem aquest informe de que aquesta tercera onada sembla que comença a quedar enrere?
La situació que estàveu descrivint és, de fet, la situació que podem generalitzar a la península Ibèrica, que estem veient a Portugal, a les diferents comunitats autònomes, que les estem veient a Catalunya. Tot i així, hi ha punts concrets on hi ha brots i les coses són complicades també.
És a dir, que la situació tota Catalunya encara no és uniforme, tampoc en aquesta ocasió.
No, efectivament, no ho és i segurament no ho serà en cap moment perquè hi ha una certa diversitat. Però la millora és mitjana, és clara i, per tant, anem en la bona direcció. Però hem de tenir present que no vol dir que hàgim guanyat la batalla, ni molt menys. Estem vivint un procés de millora associat a les mesures que s'han anat prenent. Si canviem dràsticament les mesures, si la gent deixa de ser responsable, tornem a tenir creixement, perquè encara tenim molta gent i molta gent susceptible. Per tant, ens cal ser optimistes, ens cal estar contents de que estiguem millorant i ens cal aprofitar, diguem-ne, els passos que anem donant de desescalada, però sempre amb prudència, procurant sempre que un procés d'obertura es converteixi en la creació d'un nou creixement.
Per tant, en aquest sentit, aquestes restriccions, aquesta obertura de les restriccions, aquest relaxament que s'anunciava ahir amb aquesta obertura d'aquest confinament comarcal, reobertura dels comerços no essencials al cap de setmana, va en la línia del que deies ara?
Sí, el que s'està intentant és, diguem-ne, intentar millorar la situació social i econòmica, psicològica de la població, però sabem que hi ha el risc de que això provoqui un nou creixement. Per tant, cal que tots plegats siguem conscients de la situació i que ens seguim comportant responsablement. La població en general, especialment les escoles, els instituts, ho han estat fent molt bé. Per tant, cal que ho seguim fent bé.
Aquesta reobertura, té sentit que la fem, no? Hem d'anar tornant una mica a la certa normalitat, però doncs, veient una mica com està funcionant tot i sobretot tenint en compte doncs, la necessitat i la importància de poder tenir una mica de seny i cap, que deia la meva àvia, no? Al final, centrar-nos i saber què és el que hem de fer bé i el que hem de fer i com ho hem de fer, no? De totes aquestes restriccions, què és el que més et preocupa? El tema del confinament comarcal, la reobertura dels comerços no essencials, és a dir, què és el que pot implicar realment més afectació?
El que per mi és més perillós és el trencament, l'obertura del confinament comarcal, perquè de fet és una agitació del sistema, és un increment de la mobilitat i si no es fa bé pot provocar creixements en diferents zones de Catalunya. Les zones més perilloses són les comarques que tenen molt turisme, que acumulen contactes, per dir-ho així, acumulen, per tant, contagis, i com hem vist ja en altres ocasions, han acabat provocant incidències molt altes. Això ho hem vist a la Cerdanya, ho hem vist a la Vall d'Aran, ho hem vist al País del Costat, a Andorra. Per tant, caldrà que ser especialment curós en aquestes comarques.
Doctora Navarro, parlàvem ara d'aquesta situació, d'aquesta reobertura, confinament comarcal, reobertura dels comerços no essencials. Des del punt de vista sanitari, què és el que més els preocupa i què és el que més que creuen que pot tenir incidència important també en aquesta evolució de l'epidèmia?
Bé, jo comparteixo el sentiment doncs, que té el company, però he tingut un problema amb la connexió i la meitat de les coses que ha dit no ho he acabat d'entendre bé, però he pogut entendre doncs, que ella està a favor doncs, que la vida doncs, continuï. Intentem obrir doncs, de manera doncs, precavuda, però de manera progressiva. I jo penso doncs, que portem un any de crisi i la gent penso que ja una mica comença a veure del pal que van les coses i com s'ha d'actuar. Jo espero que encara que obrim i la gent tingui moltes ganes doncs, de normalitzar la seva vida, doncs serà conscient i una mica doncs, seguirà prenent les mesures doncs, que s'han anat dictaminant durant tots aquests mesos. Jo també penso doncs, que és veritat que tinc una certa por de l'impacte que pot tenir cada obertura, perquè cada vegada que hem tingut una obertura és veritat que hem vist un retruc d'augment de casos a l'hospital i això doncs, ja portem molts mesos i arrosseguem molt cansament, però també entenc doncs, que les coses s'han de mirar d'anar-se doncs, normalitzant. Penso, tinc una gran fe doncs, en l'efecte de les vacunes i l'impacte doncs, que tindran en la població, doncs, igual que està passant en altres països, doncs, com per exemple Israel, que ha vacunat doncs, una part important de la població, doncs, ja estan veient resultats clars no, de l'efecte en evitar la malaltia.
De fet, aquest cap de setmana llegia un informe que s'havia fet des del Biocoms a la línia de l'efecte real que tindrien les vacunes. Hi havia una dada que era molt gràfica, a Daniel López Codina, que deia que una vegada s'acabi amb la vacunació de les persones majors de 80 anys s'acabaran un 80% les defuncions per coronavirus. La xifra és d'aquelles de, ostres, deixa'm que me la llegeixi dues vegades, no? Perquè realment una de les claus, un dels horrors d'aquesta pandèmia ha estat la mortalitat que ha generat, no?
Sí, totalment...
Doctor Codina i després la doctora Navarro.
Efectivament, les persones que més conseqüències han patit són les persones grans, de 60, 70, 70, 80, 80 endavant, i a mesura que les anem vacunant anem reduint aquest efecte. Jo crec que realment tenim un deute enorme amb aquest conjunt de població, especialment amb els avis de residències, perquè han patit enormement i, per tant, la felicitat que podem sentir en veure que han millorat les seves condicions és fantàstica. La vacunació, si es comença per la gent gran, veurem els seus efectes directament en la disminució de la mortalitat, ho estem veient, veurem el seu efecte en la disminució d'UCIs i d'hospitalitzacions, però encara estem lluny, encara hem de fer molt recorregut.
Doctora Navarro.
Sí, el que volia dir en les residències, doncs que realment ha estat espectacular l'impacte doncs, de la vacunació en les residències, perquè realment doncs, han desaparegut les residències roges de la nostra àrea, no tenim pacients infectats, no necessitem ingrés, realment ha sigut un èxit, jo penso, rotund, i s'ha de felicitar doncs, tot el programa de vacunació a les residències perquè ha funcionat molt, molt bé.
De totes maneres, el que s'explicava és que la pressió hospitalària dependrà més de la vacunació de població una mica més jove, no? D'aquesta gent que està per sobre dels 50 anys, és així, oi, doctora Navarro? La mitjana de persones que hi ha ingressades a l'hospital sí que baixa una mica, no?, en aquest sentit.
Sí, però una dada també a favor doncs, del fet que estan ingressant menys gent molt gran és que la mitjana d'edat dels pacients ingressats en les últimes setmanes doncs, ha disminuït 7 anys. I això segurament no és perquè ingressi molta gent més jove que no estem veient, sinó que segurament la gent molt, molt, molt gran doncs, tampoc no ingressa. Però evidentment doncs, el gran gruix de la població infectada doncs, és la gent doncs, que es mou més i que està més activa que som doncs, no, l'edat doncs, entre els 30 i els 50 i 60 anys. Evidentment doncs, que s'han de vacunar tothom, si no hi ha més opció d'intentar controlar això que amb la vacunació, jo crec.
Doctor López Codina, el que diuen les dades respecte al tema d'aquesta vacunació a mesura que va baixant, també han fet un càlcul del que passarà amb les hospitalitzacions i amb les UCIs, no? Com anava una mica aquest càlcul?
Bé, la baixada de les hospitalitzacions i les UCIs es veurà de forma molt important quan aconseguim vacunar la població més gran de 60 anys, perquè de fet seria, diguem-ne, la que ocupa molts llits. Tot i així, jo insisteixo que hem de ser pacients. Cal que vacunem a tot el món, per dir-ho això, Hem de ser pacients perquè cal vacunar a tot el món. Si ens vacunem nosaltres i no es vacunen els nostres veïns, podem tenir brots amb noves variants i poden sorgir variants resistents a la vacunació. Llavors voldria dir que nosaltres hauríem de tornar a començar. Per tant, no hem de tenir una angoixa enorme perquè nosaltres siguem els primers en vacunar-nos. La nostra angoixa ha de ser perquè hi hagi vacunació arreu. Per tant, cal donar suport al programa de vacunació de l'OMS i cal treure pressió als nostres programes de vacunació, perquè, de fet, és una mesura intel·ligent, Hem d'aconseguir resoldre el problema a nivell mundial. No ens serveix de res resoldre'l nosaltres, sinó resoldre'l globalment.
Què en pensa d'això, doctora Navarro, que és un debat que també hi ha present?
Bueno, jo estic totalment d'acord, totalment d'acord amb ell. Fixa't que a nivell europeu doncs, també hi ha molta diferència entre la incidència doncs, de diferents països. Portugal i nosaltres, no, Espanya, estem en un moment doncs, que està bé, però, per exemple, a França tenen una incidència molt més alta. Per tant, és tot, no? La gent no estem posats a casa nostra, sinó que ens anem movent. Per tant, aquest abordatge ha de ser global doncs, per poder baixar el nombre d'infectats a tot arreu del món. Sí, sí.
Quina incidència hi pot tenir l'aprovació de la vacuna de Janssen que es coneixia ahir, doncs, que l'Agència Europea del Medicament li havia donat el vistiplau i, per tant, que sembla que també podrà arribar aquesta vacuna. Se'n parla molt de la importància d'aquesta vacuna i, sobretot, del fet que es pugui arribar a produir a Catalunya a través dels laboratoris roig. No sé si això tindrà una incidència real. Doctora Navarro, què en pensa?
Home, sí, jo crec que té diverses avantatges. Una és que, en principi, és molt més fàcil de conservar, es pot conservar en una nevera normal, entre 2 i 8 graus, cosa que facilita ja molt la distribució i el fet que es pugui posar doncs, en unes condicions molt més heterogènies. I el fet doncs, que amb una única dosi, en principi, doncs, assoleix la immunització. És d'una efectivitat semblant a la vacuna d'Astra, i el fet doncs, que es produeixi doncs, aquí a casa nostra doncs, també probablement doncs, assegurarà doncs, uns bons subministros.
López Codina, sobre aquesta qüestió.
Hem de ser conscients, però, que la factoria de Catalunya igual triga unes setmanes o algun mes a poder disposar de dosis a la disposició. Per tant, també hem de ser pacients. El que hem fet és espectacular. Fa un any, aproximadament, o una mica més, descobrim el virus de la Covid-19 i en aquests moments estem fent vacunació a molts i molts països, milions de dosis s'estan donant. Per tant, ja la velocitat és estratosfèrica. Si ara triguem unes setmanes o triguem un mes a poder disposar de vacunes fabricades a Catalunya, doncs també ens ho hem d'agafar amb bon humor, perquè la velocitat ja és enorme del que s'està fent. Certament, quan es puguin disposar de vacunes fetes aquí, d'una banda és la satisfacció per veure que ho podem fer a Catalunya també, i d'altra banda, la proximitat i una vacuna amb unes característiques que ho faciliten logísticament, evidentment que tindrem efectes. Quantes més vacunes tinguem, més disposem, més de pressa podrà progressar la distribució.
Els volia preguntar també el perill real d'una quarta onada. En tot aquest context, amb la vacunació, és cert que s'està obrint, però no s'està obrint com s'ha obert altres vegades. La reobertura post-restriccions està sent més calmada i més tranquil·la en aquesta ocasió, però sí que és cert que si mirem el calendari, Setmana Santa és aquí. Per tant, hi ha un perill real d'una quarta onada? Què en pensen?
Efectivament, hi ha un perill real d'una quarta onada, però hi ha dues coses que juguen a favor nostre. D'una banda, l'aprenentatge que hem tingut socialment dels efectes del que és el Covid, i per tant, si tornem a tenir un creixement, la gent entendrà amb més facilitat que cal recular i que cal fer mesures serioses. I això em permet pensar que si tenim creixement no el deixarem escapar i el frenarem abans de que creixi de forma important. I d'altra banda, juga a favor nostre que cada cop estem incrementant la gent vacunada i, per tant, estem, diguem-ne, reduint la possibilitat de nous infectats. I, d'altra banda, especialment, juga a favor nostre que puguem vacunar la gent més susceptible, tot i que entre la gent jove també tenim gent que pot patir les conseqüències, però la gent gran, progressivament, la tindrem més vacunada.
Doctora Navarro, es parla molt del perill de la quarta onada per la situació hospitalària, no? També se'n parlava molt quan arribava la tercera onada, no havíem fet net de la segona i entrava la tercera. En aquest cas, si arribés ara una quarta onada, com estan els hospitals?
Bueno, jo penso que els hospitals s'han anat buidant en aquestes últimes setmanes. És veritat que les situacions, si mires el mapa d'hospitals, és molt heterogeni, diferents comarques, diferents regions doncs, tenen números diferents, però en general sí que tot arreu estem veient aquest descens en els números. I l'impacte de la tercera sí que va ser doncs, molt important perquè realment no acabàvem de superar la segona onada que ens va venir la tercera a sobre i això doncs, ha estat molt, no, molt dur de gestionar-ho. Ara estem en una situació millor i probablement amb les obertures jo també espero, com el doctor López Codina, que probablement doncs, és lògic doncs, que hi haurà un increment dels casos perquè doncs, vacunats sí que estem vacunats, però ara mateix doncs, el percentatge de vacunació no arriben entre el 7 i el 12% segons quina comarca, per tant encara tenim molt de camí i per això és molt important doncs, ser curós amb les mesures, preventives doncs, que tots sabem i que tots tenim ganes de voler oblidar i ho entenc, però hem de hem de seguir.
En aquest sentit, doctora Navarro, vostè creu que hi ha un perill real d'una quarta onada, depèn de com vagi la Setmana Santa?
Sí, és probable que tinguem, que veiem un augment de casos, sí.
Per tant, voldrà dir que, perquè es parla molt dels governants, i ara vostès també parlaven una mica dels ciutadans, no? Al final, si després del que ha passat per Nadal, post-Setmana Santa, torna a haver una quarta onada per l'efecte de les trobades, és que no hem entès gran cosa, no? Com a ciutadans, tampoc?
Home, jo també entenc la posició del ciutadà, no? I és que portem un any de restriccions molt dures a tots els nivells, la gent gran, perquè moltes vegades han passat, no?, dies assenyalats sols o períodes sols, no?, només amb contacte telefònic amb les famílies, la gent molt jove perquè ha deixat doncs, totes les seves activitats habituals de sortir, de reinterrelacions, que també doncs, han sigut molt, molt joves, els treballadors perquè han fet la vida de casa a la feina, de la feina a casa, i per tant jo entenc doncs, que després d'un any la necessitat d'intentar normalitzar i recuperar les coses doncs, és una cosa important per tothom, eh? I penso que aquí estem tots en el mateix sac. S'ha de ser curós a l'hora d'obrir, però també s'ha d'entendre doncs, que s'han d'anar suavitzant les mesures perquè la gent doncs, pugui anar retomant la seva activitat. Ara tenim una condició epidemiològica que és prou bona, doncs hem d'esperar doncs, que sapiguem aprofitar-ho, aprofitar totes aquestes condicions bones que tenim, doncs, que estem vacunant, doncs, que estem als hospitals, estem millor, i que la gent es pressuposa doncs, que també doncs, tindrà una mica de... No, de posarà en pràctica tot el que hem après en aquests mesos i tindrà una mica de consciència a l'hora de planejar les seves sortides o els seus retrobaments amb altres persones.
López Codina, què en pensa?
Jo realment tinc confiança en la gestió de salut que s'està fent des de la Generalitat. Ho han demostrat, jo crec, clarament en els darrers mesos. Potser al començament vam tenir dificultats. Tots n'estàvem aprenent i en aquests moments s'estan fent passos molt prudents, s'estan fent passos progressius. Per tant, jo crec que anem en la bona direcció, però també cal que la població siguem conscients de que hi hem de portar de la nostra part i, igual que majoritàriament hem estat fent, ens hem de seguir comportant responsabilitat, perquè si justament volem mantenir unes condicions de vida cada cop una mica millors, ens cal també que fem un esforç, que seguim mantenint l'esforç que estem fent.
Amb el tema del coronavirus, i és una mica la idea que també estem tenint en aquest programa d'avui, hem de posar doncs, tota la situació de tot el que ha passat, que han estat coses molt, molt complicades, però sí que hi ha aquest bri d'esperança, aquesta esperança en un frescor, que dèiem aquests dies al programa a través d'aquestes vacunes. Així que els demano, sé que és difícil, però una mica de perspectiva de futur, és a dir, en el context actual, tal com estem, com està la vacunació, com es preveu que vagi, ens deien ara, l'abril ha de ser un mes clau per veure si realment arribaran més vacunes o no. L'anaran des de la Regió Metropolitana Nord del Servei Català de la Salut, ens deia que realment tenen damunt la taula preparar llocs com la pista coberta d'atletisme, l'Hospital Temporal Vall de Salut, perquè sigui un espai de vacunació, de gran, de macrovacunació, per tant, de població en general. A partir d'aquí, com ha de ser l'estiu? És a dir, què preveiem de cara a l'estiu? En què ens ajudaran o no les bones temperatures? En què ens ajudarà tot el que hem après? I com pot ser aquest estiu del 2021 després de tot el que portem a l'esquena?
No, sempre expliquem que no tenim una bola de vidre per saber el que
aniria
passarà.
Aniria molt bé, doctor López Codina, aniria molt bé tenir-la,
Els models matemàtics ens serveixen per poder preveure amb força fiabilitat el que pot passar en 15 dies aproximadament i després és molt difícil poder fer previsions. Per tant, realment no sabem què passarà a l'estiu, però el que jo crec que sí que ens està dient l'escenari global és que l'estiu pot ser molt millor que altres estius com l'estiu passat que vam patir, però no serà un estiu normal. Per tant, haurem de seguir mantenint l'esforç. L'estiu serà un estiu millor que ara, amb millors condicions que ara, però no serà un estiu normal. La mascareta ens haurà de seguir acompanyant i haurem de ser prudents en com ens movem. No podem tornar a moure'ns sense cap criteri, perquè si no tornaríem a tenir problemes importants.
Sí, doctora Navarro?
Sí, jo crec poder que, més que l'estiu, jo penso que trobarem poder millorar de cara a la tardor. Jo tinc més esperança en que la tardor doncs, sigui millor. Penso que l'estiu, doncs, com diu el doctor López Codina, anirem fent petits passos i no serà doncs, un estiu tan tancat com el passat. però jo crec que tota aquesta feina que es farà i que s'està fent doncs, de vacunació arribarà doncs, al seu pic, no? Segurament cap a la tarda, i probablement doncs, serà allà, aleshores quan realment podrem, no?, relaxar algunes de les mesures que se'ns fan tan feixugues.
Fins llavors, per tant, la mascareta seguirà present al nostre dia a dia. Al final, la pandèmia ha capgirat moltes coses, no? També ha posat en valor la feina de molts sectors diferents, no? Ha posat damunt la taula realitats molt complexes. D'aquest any de pandèmia, amb què es quedarien de l'aprenentatge professional? Començo per la doctora Navarro, que crec que podia fer una tesi doctoral de 2 hores i mitja explicant-nos en tot el que ha après en aquest 2020.
Jo he après, la veritat és que he après moltíssimes coses, vull dir, ojalà no ho haguéssim viscut, però realment el viure doncs m'ha ensenyat moltes vivències i moltes experiències i moltes coses importants, i he après que no hi ha res inamovible, no? I que l'hospital, que sembla una cosa doncs, tan tancada, tan estructurada, no? Cadascú fa la seva feina, no? T'atén dressada, doncs com ha sigut fascinant com es pot muntar i desmuntar l'hospital segons les necessitats d'un dia cap a un altre, i sobretot també doncs, el compartir la feina amb molts companys doncs, que realment doncs, coincidies doncs, de manera puntual en algun moment, doncs, com treballar doncs, de manera multidisciplinar ha sigut doncs, la clau per tirar endavant doncs, i en sortir-se'n d'aquests episodis tan frapants que hem viscut.
I serà un aprenentatge de futur? És a dir, allò que diuen algunes persones, no? Anirem vivint pandèmies com aquestes, anirà passant, realment vostè ho creu a nivell epidemiològic?
Bueno, no es pot descartar. Jo penso que segurament el coronavirus doncs, ens acompanyarà amb nosaltres uns quants anys. No crec que s'acabi a la tardor, ni molt menys, sinó que anirà sortint. Igual no sé si acabarà quedant com una malaltia pues, pandèmica de la, no? com ho és la grip. I bueno, doncs realment doncs tots els canvis d'hàbits, no? El fet doncs d'introduir-nos dins en àrees doncs poc habitades, no? Després sí que pot haver-hi un afavoriment doncs que hi ha altres virus puguin emergir. D'això és una cosa que hi ha molts treballs que ho miren, i no és improbable, eh? Tampoc no tenim una bola de vidre per veure el futur, però improbable no. Esperem que el coronavirus doncs quedi controlat i ja està.
I que les seqüeles, no, dels malalts al final puguin quedar sense seqüeles temporals. Entenc que aquesta també és una qüestió que ara en parlarem, parlarem amb malalts de seguida que ens explicaran com els està afectant en el seu dia a dia, però entenc que aquest és un dels aspectes que també queda per saber realment aquestes seqüeles, quan duraran i fins a quin punt són o no inamovibles, no?
Tot i que m'hem après molt de la malaltia, la veritat és que ens queden encara moltes més coses per aprendre, i doncs aquestes persones que acaben fent una sintomatologia persistent doncs són realment un repte, perquè és difícil ara mateix de poder ajudar molt sovint, perquè no hi ha un tractament i fisiopatològicament doncs tampoc acabem d'entendre, no?, què és el que motiva doncs aquests cansaments, aquestes febretes, aquestes fatigues, i és un camp doncs immens per investigar, que ja s'hi està posant doncs des de molts àmbits, i però sí que esperem doncs que amb els mesos anem aconseguint reunir més coneixement que ens permetin tractar millor aquestes persones.
Hem après també a mirar-nos les dades diferents, doctor López Codina, mirar-nos-les per dalt, per baix. Els que no som gaire de números, hem après a fer regles de 3 percentatges, hem mirat les coses per activa i per passiva. És una de les coses que també ens ha ensenyat la pandèmia, la importància d'aquests models matemàtics?
Jo crec que el que és important és que, com a societat, hem arribat a entendre què és una pandèmia, què és una epidèmia, hem arribat a entendre que nosaltres no som, diguem-ne, no estem aïllats d'aquest món, que això també ens pot afectar a nosaltres. Si tenim una nova pandèmia, sembrem actuar molt millor. Això ja ho havien après alguns països asiàtics i el seu resultat és espectacular al costat nostre. I, per tant, en aquest sentit, com a societat hem après molt. I espero que recordem, quan això se'ns acabi i se'ns oblidi, que tenim molt poca memòria socialment, que existeixen epidèmies que estan afectant el nostre món globalment, com és la tuberculosi, que abans de la pandèmia provocava 1,5 milions de morts a l'any, per tant, de la mateixa magnitud que la Covid-19, i que després de la pandèmia encara seran més alts, perquè la Covid ha significat un retrocés en el control de malalties com la tuberculosi o la malària. Per tant, espero que aprenguem que estem vivint en aquest món tots junts i que tots junts hem de treballar per millorar.
Ens quedem amb aquests missatges. Daniel López Codina, investigador del Biocoms de la UPC, Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest especial un any de pandèmia. Que vagi molt bé, que tinguin un molt bon dia.
A vosaltres, bon dia. Gràcies. Bon dia. Adéu.
Gràcies per la seva col·laboració.